Salutacions, benvinguts al butlletí informatiu de divendres 7 de maig que acomiada la setmana pel que fa a l'actualitat. Comencem. Aquest dijous, membres de la Comissió de Medi Ambient Rural i Marí del Congrés dels Diputats van visitar les instal·lacions del grup Balfegó a l'Ametlla de Mar, convidats per aquesta empresa que es dedica a la captura, l'engreix i la distribució de tonyina roja. La delegació, encapçalada per la seva presidenta, Maria Antònia Trujillo, també va comptar amb una representació àmplia de diferents grups polítics. Per part dels socialistes es trobaven els diputats Lluïsa Lizárraga i Ceferino Díaz. Per part de Convergència i Unió estava Jordi Jané i per part del PP el diputat Aurelio Sánchez. Tots els presents van comprovar in situ com Grup Balfegó treballa d'una manera rigorosa i responsable. També van mostrar la seva unanimitat en la defensa de totes les pesqueries relacionades amb la tonyina, sense distincions. Tots plegats van voler defugir de la polèmica entre el Madraves i els tonyinaires catalans de fa uns mesos a conseqüència de la reducció de la quota marcada per l'ICAT. A la trobada també va assistir igualment l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Maria Antònia Trujillo.
Hemos hecho una visita a sus instalaciones. Bueno, estamos en ello. Hemos tenido oportunidad de conocer la granja, cómo se captura el atún para su posterior comercialización. Y bueno, tengo que decir que es una excelente oportunidad, que estamos agradecidos al Grupo Balfegó por la invitación, porque eso nos permite a los diputados y diputadas en este momento concreto todas aquellas iniciativas y decisiones y votaciones que tienen que pasar por la Comisión de Pesca que tengamos más conocimiento a la hora de emitir nuestros votos.
El diputat gaditá Aurelio Sánchez no va voler parlar sobre la polèmica tonyina andalusa, tonyina catalana, negant que la Junta d'Andalusia reclamés part de la quota catalana i va explicar que la comissió treballa en un front comú per defensar la tonyina en general.
El atún, yo creo que debemos dejar las cosas muy claras. El interés del atún es general, total. El atún se pesca en todo el mundo. El atún es una especie migratoria que recorre todo el mundo. Se pesca en cada sitio con el arte que corresponde, pues que sea de tradición en cada sitio, pero debemos de defender todo el atún español. No es bueno, y se lo dice un andaluz, que hagamos pugnas y hagamos críticas y tratemos de luchar contra el otro. No, debemos unir todos los esfuerzos para sacar el atún adelante. Así ganaremos todo.
També Jordi Jané va obviar l'enfrontament territorial i va demanar que no es facin excepcions que puguin beneficiar unes modalitats envers altres, destacant que la pesca d'encerclament és tan artesanal com la de les almadraves i que no veure-ho així és perillós per a l'Ametlla de Mar.
Hem de defensar la tonyina, però totes les modalitats de tonyina. Que hem de fugir de l'enfrontament territorial dins l'Estat i totes les modalitats han de ser defensades. I per tant, hem de dir amb contundència, i així ho vam aprovar també al Congrés dels Diputats, i ara hem de vetllar perquè es compleixi. Quan algú diu és que salvarem la pesca artesanal de la tonyina, hem de dir la pesca d'encerclament és també artesanal, és un art. És un art com ho és les almadraves.
El gallec Ceferino Díaz va tenir una grata experiència en veure el treball de Grup Balfegó a la Cala, una empresa que es dedica, en les seves paraules, a crear valor de manera sostenible i amb molt de futur.
Yo llevo mucho tiempo trabajando en el tema de pesca y hoy pues venimos aquí para ver una experiencia concreta. Y una experiencia concreta que yo no quiero entrar en valoraciones políticas, pero sí tengo que decir que es una experiencia que me parece positiva. Yo creo que el sector pesquero en su conjunto debe intentar pues ganar mercado y ganar valor añadido.
Per últim, Juan Serrano, director general de Grup Balfegó, també es va mostrar molt content per les impressions dels diputats. Serrano també va fugir de la polèmica recalcant que el Grup Balfegó el que no accepta és que es pugui canviar el reglament europeu per donar més privilegis a unes arts que a unes altres, quan és la mà de l'home la que té la responsabilitat per fer de la pesca un treball sostenible.
Pensamos que si hacemos entre todos las cosas bien, gobierno y sector, hay atún para todos. Y de verdad que nosotros estamos todo el día en la mar, estamos viendo el atún. La sociedad puede estar tranquila. España, el gobierno de España, siempre ha hecho las cosas bien en materia de inspección y de control. Y en eso le exigimos al gobierno que tenga la autoridad moral suficiente para sentarse en Europa y decir, al resto de países que hagan las cosas como las hace España. Si todos hacemos las cosas como las hace España y como las hace el grupo Balfegó, estamos seguros que habrá atún para almadraves, palangreros y cañeros vascos.
La tonyina roja és un dels temes que es treballa en comissió, que més iniciatives acumula i que en els últims temps aconsegueixen una gran unanimitat entre els parlamentaris per demanar al govern espanyol que recolzi el sector davant les institucions europees i internacionals. Aquesta visita de la comissió era la primera que es feia al sector tonyinaire i, sens dubte, segons paraules de Trujillo, els informes que es redactin a posteriori seran molt favorables, sobretot si es té en compte que es tracta d'una pesqueria controlada, sostenible i eficient, que procura la conservació de l'espècie i que, en temps de crisi, resulta rendible, sobretot per a les famílies que depenen d'ella. Aquest diumenge 9 de maig té lloc la 18a trobada de puntaires que organitza tots els anys l'Associació de Dones Endavant al Passeig Marítim de la nostra població. A la trobada hi participen més de 200 dones de colles d'arreu de Catalunya, com ara Tarragona, Hospitalet de l'Infant, Reus, Mora d'Ebre, Amposta, Mollerussa, Vilanova d'Escornalbou, Palamós, Ascó, el Perelló i el Cuber, entre d'altres localitats. Malgrat tot, enguany la participació ha disminuït. Cinta García, presidenta de l'Associació Dones Endavant, que organitza la trobada, creu que la crisi ha fet minvar el número d'assistents.
Jo, baix del meu punt de vista, trobo que ha baixat una miqueta. No sé si la crisi té res a veure en algo en això, però ens ha baixat una miqueta de gent. Que... A la participació, bueno, hi ha la qüestió de que s'apunten, algo sí que ha baixat. Jo també crec que cansa tot, ens cansa pràcticament tot. I fa, ja que es fa, no es perdrà perquè és una cosa que és molt bonica. De paradetes aquest any crec jo que n'hi ha poquetes, no n'hi ha moltes, perquè clar, crisi toca a tothom, no es ven tant, són coses cares i la gent pues, mira, però clar, mira molt els preus també i això tot va relacionat.
A les parades de les diferents colles s'ofereix al públic una mostra del treball molt variada amb els bossets i el patchwork. Així es poden veure ventalls, mocadors, colls de camises, xals, bosses i fins i tot calcetes, tangues, joies, escuts del Barça, corbates i punts de llibre. És un treball artesà amb molt de mèrit que meravella per la seva dificultat i vistositat i no només es contempla, també es pot comprar. Durant el matí, les dones també tenen temps de xerrar i gaudir d'un bon esmorzar. Detall de l'organització, que inclou un entrepà de pernil salat, una aigua, un pastisset i un corazón. També es fa un petit obsequi a les participants, que enguany consisteix en un ventall de fusta i un patró per a cadascuna de les puntaires assistents a la trobada. Dones Endavant agraeix la col·laboració de la Caixa i de Presència i l'Atura S.A. que possibiliten poder oferir més detalls de les assistents, com ara un lot de fils. Cinta García vol que la trobada de puntaires es perllongui durant molts anys perquè és molt important per a les seves participants poder reunir-se i intercanviar opinions sobre la seva afició, tot i que entén que la continuïtat d'aquest tipus d'activitat requereix un relleu generacional i avui la gent jove fa moltes activitats fora de l'escola per formar-se, que no els deixen gaire temps per a fer més coses. I seguim amb el bloc comarcal un cop més, encetem aquest bloc amb la polèmica nuclear. En aquest cas, el cap dels tècnics de la comissió interministerial que ha de decidir el millor lloc on instal·lar el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, Eduardo Gallego, afirma en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que el govern espanyol escollirà la ubicació final tenint en compte el context social i polític de cada zona. Gallego recorda que la localització del cementiri no serà ideal si no hi ha voluntat per part de la població de l'entorn. La principal dificultat no és resoldre tècnicament les condicions, diu, sinó l'acceptació del projecte per part dels ciutadans. Insistix que el magatzem és completament segur i demana a les organitzacions no governamentals ecologistes que deixin de jugar amb la por de la gent. I més coses d'Horta de Sant Joan. Dos dels afectats per l'incendi d'Horta de Sant Joan, propietaris del Mas d'Arròs, han identificat aquest dijous davant de la jutgessa de Gandesa que porta el cas a Delta Zero com un dels bombers que els va acompanyar fins a la seva propietat dimarts 21 de juliol, entre 3:45 i les 4 de la tarda. Miguel i Jordi Farràs, pare i fill, han reconegut a Delta Zero quan els hi han ensenyat una fotografia i perquè l'havien vist per televisió. Els testimonis expliquen que van arribar a la farinera quan van veure que el foc revifava. No els van deixar passar i després d'una estona els dos bombers, un d'ells Delta Zero, es va oferir a portar-los. Un veí de Móra d'Ebre ha perdut la vida aquest dijous en un accident laboral amb un tractor que s'ha produït en un camí veïnal entre Móra d'Ebre i Garcia, a la zona de les Molineres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després de 2:45 de la tarda i es van desplaçar fins al lloc de l'accident. Segons els Mossos, el tractor que conduïa la víctima hauria bolcat mentre estaven llaurant i el conductor, Josep Tede, de 75 anys, va quedar atrapat i va morir. Al lloc del sinistre s'hi van desplaçar 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Tarragona recuperarà el centre de trucades per emergències a finals d'any. El servei, que s'havia unificat amb la seu de l'Hospitalet, s'habilitarà al nou edifici del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT, que s'està construint al terme de Reus. D'aquesta manera, el personal que va haver de marxar a la seu barcelonina podrà retornar a Tarragona, en una seu que actuarà com una segona central de seguretat, donant servei al territori i al conjunt de Catalunya. El president del Sistema d'Emergències Mèdiques, del SEM, i director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Sabater, ha avançat el calendari del projecte aquest dijous al migdia, durant la presentació del balanç del SEM d'aquest 2009. L'organització d'Expo Ràpita ha comunicat aquest dijous l'ajornament de la 19a edició de la Fira Estatal Nàutico-Pesquera i de Cultius Marins després d'avaluar la situació actual dels sectors nàutic i pesquer. Així, amb l'objectiu de preservar el prestigi del certamen i la confiança dels expositors, el comitè tècnic i organitzador del certamen ha valorat el marc actual i la millor manera de defensar els interessos de les empreses participants del sector. El nou regidor de Fires de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, Josep Pitarch, ha dit que no sembla que les perspectives siguin més bones en els propers mesos i, per tant, mirarem si per al 2011 podem portar a terme una edició d'Expo Ràpita digna. El Departament de Medi, Ambient i Habitatge subvenciona enguany amb 200.000 euros les explotacions apícoles que compatibilitzen l'activitat productiva amb la conservació de l'abellerol. El Departament ha previst aquesta dotació a partir del Decret Legislatiu de Protecció dels Animals que declara l'abellerol com a espècie protegida. D'aquesta manera, les subvencions es destinaran a les actuacions destinades a pal·liar les pèrdues que causa aquesta au, ja que provoca danys a l'apicultura pel seu efecte depredador i dissuasiu. Els ajuts volen facilitar l'activitat dels apicultors que treballen amb l'abella de la mel en les zones que presenten una elevada densitat d'abellerols. Els esports. El primer equip juga aquest dissabte a Corbera d'Ebre a les 5 de la tarda. Corbera d'Ebre contra la Cala. És un partit que es pot dir normal. El Corbera es troba a meitat taula. Els caleros intentaran treballar amb gent jove per planificar la temporada que ve. I també, per suposat, intentaran guanyar per quedar en una bona posició a la taula. Una posició bona que es mereix el tercer o quart lloc. Per això lluitaran. Al futbol base hi ha diversos partits aquest cap de setmana a la categoria pre-benjamí. Els xipirons juguen contra els xipirons, un partit d'exhibició. A les 10:30 al poliesportiu Galetet. A la categoria pre-benjamí, els Jussets i els Seitonillos participen a Bítem a la fase final del campionat comarcal de futbol 7. Els Jussets ho fan contra el Seit Temple, per a saber quin és el 13è i el 14è lloc d'aquest torneig intercomarcal. I els Seitonillos juguen a les 9:30, també a Bítem, contra l'Escola Delta de l'Ebre, per saber qui és el 7è i el 8è lloc. Les Dorades, en la categoria pre-benjamí, juguen a la Cala a les 10:30, a la Cala contra l'Olímpic Móra d'Ebre. I els Jovarrets, també de la categoria benjamí, juguen a les 10:30, també a la Cala contra el Club de Futbol Roquetenc. Pel que fa al futbol federat, a la categoria Aleví, a Amposta, a les 10:30, juguen Club de Futbol Amposta contra la Cala, dins encara de la Copa Primavera. A Ascó, a les 3 de la tarda, la categoria infantil, juguen Ascó Escola contra la Cala. A les 4, la categoria cadet Club de Futbol Ulldecona contra la Cala. La categoria juvenil i les xiques ja han finalitzat la temporada. I pel que fa al futbol sala, arriba aquest cap de setmana les semifinals per al play-off. Lliga Costa Dorada de Futbol Sala, postergada el passat cap de setmana a aquest. Al Poliesportiu Galetet dissabte a les 4 que el Colcoafer contra Euronix i a les 5 també al Poliesportiu Galetet, com sempre, Homogènic contra Bar Trèbol. D'aquests dos partits sortiran els finalistes que disputaran aquest trofeu de la Lliga Costa Dorada de Futbol Sala el dia 15 de maig. I repassem ja els continguts d'aquest butlletí. La Comissió Parlamentària de Medi Ambient Rural i Marí visita l'Ametlla de Mar. Grup Balfegó va convidar la comissió perquè comprovessin in situ que l'empresa treballa en criteris sostenibles de rigor i de respecte cap al medi marí. 18a trobada de puntaires a l'Ametlla de Mar. Diumenge, a la concentració que enguany arriba a la seva majoria d'edat, participen més de 200 dones d'arreu de Catalunya que mostren els seus treballs de boixet i patchwork. El cap dels tècnics del cementiri nuclear de la Comissió Interministerial, Eduardo Gallego, diu que la ubicació es triarà del cementiri tenint en compte el context social i polític de cada zona. Dos veïns d'Horta de Sant Joan reconeixen Delta Zero com un dels bombers que els va acompanyar al seu mas el dia de la tragèdia. Un veí de Móra d'Ebre mor embolcat el tractor que conduïa. La central de trucades per emergències torna a Tarragona a finals d'any. La crisi econòmica obliga a ajornar la 19a edició l'Expo Ràpida, tot i que es mantenen les jornades tècniques. Medi Ambient dona ajuts de 200.000 euros als apicultors per fomentar la conservació de l'abellerol. I als esports, per últim, us hem parlat dels compromisos del futbol calero per aquest cap de setmana. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest divendres. El control de seu ha estat Maria Martí i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció i que passeu molt bon cap de setmana.